Molt bé, doncs comencem. Comencem perquè són entre 9 i 10 presentacions les que haurem de fer i tenim poc temps fins a les 6. Per tant, si us sembla, ja anem començant i anem saludant a la gent que vagi entrant. Molt breument us diré que les aportacions que hem tingut abracen temes molt diferents i tots ells molt interessants, vinculats al tema de l'educació i de la comunicació. Tenim temes sobre diversitat, sobre comunicació política, sobre educació sexual, treball cooperatiu, educació mediàtica, música, xarxes socials. Tenim, per tant, un ampli ventall de possibilitats i de temàtiques que demostren això, no? Que la comunicació i l'educació són, evidentment, un fet molt transversal. I també tenim reflexions molt suggestives, molt suggerents, no? Que tenen relació amb moltes altres coses, no? Com la comunicació social, com la inclusió, com el paper cada vegada més proactiu dels receptors, diguem-ne, receptors tradicionals com a concepte tradicional del missatge, o la importància de preservar la memòria social. És a dir, que tenim realment temes, temàtiques i reflexions molt interessants al voltant del que ens ocupa avui. Però ja, i això sí que m'agradaria destacar-ho, ja penso jo algunes conclusions que de forma directa o de forma indirecta surten en la major part de les propostes que hem rebut. Jo em voldria destacar un parell d'aquestes reflexions. La primera, que surt, com deia, d'una forma implícita o explícita, és que internet ha estat un punt claríssimament d'inflexió en la forma de comunicar-nos, en la forma de relacionar-nos, i que a més ha vingut per quedar-se. I això, que és un fet que, pel que estic veient, doncs, reflecteix bona part de les presentacions que tenim avui, doncs, des del punt de vista dels educadors, des de la mirada dels educadors, no pot deixar-nos indiferents. Penso que és un dels temes realment importants d'això. Per tant, una proposta que ja faria d'entrada és que comencem a oblidar-nos del concepte noves tecnologies i comencem a parlar de tecnologia com de tota la vida, diguem, perquè el concepte nova tecnologia ja comença a ser obsolet i ens fa molt vells, ens fa molt casposets. Per una altra banda, també observo la segona cosa que tinc per comentar-vos és que hi ha una tendència important del fet de que sovint ens oblidem d'un dels aspectes més importants del nostre treball com a educadors i fins i tot a vegades com a comunicadors, però sobretot com a educadors, que és l'aspecte de la difusió de les coses. És a dir, aquesta màxima de que si una cosa no es difon no existeix és un dels aspectes que també es reflecteix en moltes de les coses, en moltes de les ponències que avui escoltarem aquí. I penso que aquest també és una cosa important que hem de tenir molt present a l'hora de parlar d'educació i de comunicació. Per tant, la tecnologia està sent una aliada de primer ordre en aquest aspecte, en el de la difusió, i avui ho veurem, i per tant penso que del que es tracta és d'escoltar les persones que han vingut avui. Començarem primer amb en Xavier Serra. En Xavier és professor de l'Institut Salvador Espriu, de Salt, i ell ens presenta una iniciativa d'educació audiovisual d'èxit des de fa temps. Ell ja porta amb l'experiència des de fa més temps. Espriu és, diguem, una segona fase, no? de la que ja coneixíem des d'un principi. Per tant, és, penso, una de les persones que ens pot parlar amb molt més criteri del que significa el llenguatge audiovisual aplicat a l'educació i a l'educació amb els nanos, no? Les escoles. I veureu que la dinàmica serà més o menys la següent. Jo presentaré la persona i després la faré una primera pregunta per sorpresa, sempre els agafaré per l'esquena, i perquè jo m'he llegit algunes de les ponències i algunes dels resums i, per tant, doncs això sempre inspira preguntes. A mi, el Xavier, el que m'agradaria preguntar-li és, de la teva experiència en l'àmbit de l'educació audiovisual amb els alumnes, què és el que tu has pogut aportar als alumnes i què és el que els alumnes han pogut aportar a tu?
És molt bona pregunta, eh? No sé si se sent, sí? Bé, bueno, per contestar de forma breu i clara, és que jo crec que he après més que ells, però voldria deixar clar que el secret està no en fer televisió a la meva manera, com jo o els professors que ho fem ho voldríem fer, sinó ensenyar-los què és la narrativa audiovisual, què és el sentit crític, és a dir, es tracta de formar-los en comunicació audiovisual, i després ells ja fan vídeos, no? I jo el que he après és que els nanos tenen un potencial, sobretot en instituts d'alt risc o de risc notable, com és el meu, tenen un potencial que necessita el canal per expressar-se. No? Llavors, algunes de les coses que ara posaré a la presentació són les que jo he après. Alumnes que em superen, que jo els encarregaria qualsevol vídeo ara mateix sense controlar què fan, són autònoms, treballen en equip, etc.
Doncs quan vulguis presenta'ns Espriu Televisió, sisplau.
Molt bé. Bueno, tinc un temps limitat i intentaré respectar-lo per respecte a tots vosaltres i també perquè em sembla que si algú vol ampliar doncs em podreu contactar. No? Jo he fet la meva comunicació que està escrita i també una petita presentació amb 5 parts. Bé, en primer lloc, el que voldria assenyalar és que hi ha una evidència en aquesta introducció i és que els centres educatius són fonamentals en la millora de la societat, sé que dic una obvietat, que l'educació contribueix decisivament al diàleg social i sobretot que cal integrar la formació audiovisual a l'ensenyament. És a dir, nosaltres no sabem com serà el futur, però sí que sabem que el llenguatge audiovisual és un llenguatge de futur. Bé, en aquest sentit, en l'Institut el que hem intentat fer és concretar això amb una experiència determinada. No? Totes les imatges que veieu en aquest e-mails són imatges reals d'estudiants que formen part del projecte. A sota hi ha algunes referències i n'hi ha moltes més que podeu ampliar perquè moltes d'aquestes imatges i presentacions són clicables i aneu a altres fonts. No? La vàrem concretar a 4 d'ESO, que és una edat perfecta, estupenda, al final de la secundària, amb un públic que són els alumnes que sí que ho volen fer, és a dir, que firmen un paper per al qual volen ser formats en comunicació audiovisual, dins l'àmbit de l'educació formal però fora de les assignatures i amb una població que no sé si coneixeu, que és Salt, 30.000 habitants, enganxada a Girona, totalment diferent de Girona, i amb 16.000 persones que no han nascut a l'estat espanyol. És a dir, que més del 50%, quasi el 60% de les persones provenen de fora d'Europa. En aquest sentit, l'objectiu és la formació. Bé, segon punt, quin sentit té la comunicació visual audiovisual en l'ensenyament? Bé, la Unió Europea defineix les competències d'aquesta manera que està aquí escrita i tots vostès o tots vosaltres, perquè sou d'educació o perquè coneixeu el concepte de competències, ho podeu llegir, no? Es tracta de tenir unes actituds i unes destreses concretes. Avui dia existeixen encara molts analfabets audiovisuals. Tots sabem fer anar els mòbils, però no sabem editar una història i narrar-la audiovisualment, que és un llenguatge diferent del llenguatge textual. Les escoles estan plenes d'ordinadors, ens sobren ordinadors, o si no sobren almenys n'hi ha per tothom, però resulta que són molt passius, és a dir, es fan servir més aviat com a pantalles per rebre coses. I finalment, com diu Bolton, Dominic Bolton, l'activitat humana per excel·lència seria la comunicació. Bé, en aquest sentit, nosaltres, sobre aquesta base, hem fet uns projectes de comunicació audiovisual. Cal tenir en compte aquests petits detalls. En el currículum oficial no hi ha cap assignatura de comunicació audiovisual. Està fragmentada en diferents matèries, un trosset de tecnologies, un trosset de socials. Hi ha una certa incoherència en l'educació en comunicació audiovisual. Els alumnes són passius, els hi posem vídeos o powerpoints, però ells apenes fabriquen coses i quan les fabriquen, malauradament, encara és perquè se'ls obliga, no perquè vulguin expressar-se d'aquesta manera. I per tant, l'alumne està una mica a la defensiva respecte a aquesta formació. En aquest sentit, el projecte que avui presento, que es diu Espriu Televisió, no és la primera, com deia el Pere, no és la primera vegada que el fem, el vàrem experimentar en un altre institut, a Illa de Rodes, a Roses, algunes de les imatges són d'aquella experiència, allà es deia Illa TV, l'actual es diu Espriu TV perquè l'institut es diu Salvador Espriu. És quasi una activitat extraescolar, però posem notes, l'avaluem. S'ha ofert als alumnes 2 hores a la setmana amb autorització dels pares, que han de saber que ho estan fent. L'objectiu és formar-se i que desenvolupin un sentit crític. Però com ho fan? Doncs fent televisió, aprenent a fer preproducció, producció i postproducció, amb unes classes que podeu veure en el Moodle de l'Institut, si voleu. No? Bé, aquest projecte, per tant, és un projecte que dona al final de curs una certificació, l'alumne que l'ha seguit i que ha assolit les competències, el director de l'institut i jo mateix, o el professor que se n'encarregui, signa que ho ha aconseguit, exigeix esforç, hi ha molts alumnes que són quasi incapaços a vegades de vèncer la timidesa per fer una entrevista, per sortir ells a la pantalla. Aquesta noia que veieu en aquesta foto es diu Whistle Lancanmi, i encara aquest dematí li deia, posaré una foto teva a la universitat. I em deia, no, sisplau, no. És una noia que va néixer al Marroc i que ho fa molt i molt bé, té una facilitat per parlar davant de càmera impressionant. I, per tant, els alumnes es fan responsables de comunicar, és a dir, de transmetre què passa al nostre centre educatiu i a Salt. Aquí, si ara hi anem un moment, veureu un petit clip de vídeo, no el posaré sencer, que és el que vaig presentar o el que vam presentar a les jornades de comunicació d'Aula Mèdia que es van fer al Col·legi de Periodistes fa, el mes de juliol. No? Dic que no el posaré sencer, però m'agradaria molt que, si teniu ocasió, i aneu a vimeo.com/espriutv, veieu els 100 i escaig vídeos que hem fet en 2 anys, perquè és impressionant. Només posaré el començament.
Sí, sí, us hem pillat.
Que esteu reunits al Col·legi de Periodistes de Barcelona, ara.
I que ja porteu dos dies parlant sobre els mitjans de comunicació.
Veieu?
Estem superben informades i us preguntareu com és possible.
Doncs perquè som periodistes. Bé, fa poc que ens van donar el diploma.
I hem après a saber trobar la notícia, a explicar-la.
A separar la veritat de la mentida.
A distingir l'opinió de les dades.
I les dades són que la Jornada d'Educació de Comunicació del 2015 de l'Aula Mèdia.
Sou persones interessades en el poder social dels mitjans.
Pensar que podran transformar la societat.
I us interessa saber què podrien fer en els instituts.
A que sí? Doncs...
Aquí estem per explicar-vos molt ràpidament què hem fet aquest any.
Escolta, no hi sé, tu, potser no som gaire educades.
Per què?
Perquè encara no s'hem presentat.
On dia quin fallo?
Bé, ella és l'Anna Iceto, periodista d'Espriu TV.
I és l'Anna Dín, una altra periodista d'Espriu TV.
I a darrere està la Zubida, periodista d'Espriu TV, com molts més.
Perdoneu aquest fallo, com que som noves.
Ara sí, ara ja us explicarem tot el que fem. A veure si us agrada.
Veniu, veniu.
Bueno, us quedeu amb les ganes de veure la resta. El que passa és que en aquest vídeo expliquen tot el que es fa a la televisió. Per tant, si voleu saber què fem a la televisió, el que heu de fer és veure aquest vídeo.
Perdó, ara funciona, no? Dic que si voleu saber què fem a la televisió, veieu aquest vídeo, us ho expliquen aquestes noies i altres. Bé, la següent cosa que convé assenyalar, perquè no tot és fàcil, és que en la televisió, fem una petita anàlisi, podem dir que educar en comunicació audiovisual abans de la universitat és molt important perquè és un àmbit segur d'aprenentatge. Els alumnes estan protegits, els professors els protegim, no van a la desemparada. No? Es poden veure els beneficis en diferents assignatures, es veu la maduració psicològica que tenen, respecten principis deontològics bàsics, no mentir, transmetre les coses com són, respectar les persones, i a més els fan créixer en esperit crític i llibertat interior. Aquesta anàlisi podríem dir que seria incomplet si no penséssim que cada estudiant, cada alumne és molt diferent. Per tant, nosaltres a la televisió el que hem de fer és conèixer a cada una d'aquestes persones per saber quin és el seu potencial. Aquestes imatges que veieu aquí són de Roses i les següents són d'un clip de vídeo que vàrem fer per sorpresa fa uns pocs mesos també al Museu del Cinema de Girona. Això és un altre petit clip de vídeo, no us preocupeu, ja estic acabant. El que voldria que veiéssiu és el final d'aquest clip de vídeo. Sempre al final poses les preses falses, no? Bé, doncs les preses falses són, en aquest cas, tota una demostració de com disfruten, com gaudeixen aquests alumnes aprenent a fer comunicació audiovisual. Per tant, vaig cap al final, eh? No sé per què no va aquí. Bueno, doncs no aconsegueixo que vagi més endavant. Horribles les... Us volia posar l'escena final només, eh? Doncs bé, la idea és que aquí es podia veure com gaudeixen aquests alumnes fent televisió, no? És una de les coses que perquè riuen, s'ho passen bé, t'expliquen coses divertides, etc. No? Bé, si de cas després puc buscar-ho en un altre lloc. I finalment, per acabar, assenyalar que la televisió permet valorar a veure quina és la seva eficàcia. Per una banda, una cosa que està clara és que abandonar la formació en comunicació audiovisual a l'ensenyament secundari és un greu error. No es pot prescindir, perquè només s'és prou crític si saps com es fan les coses. No? Fa un moment aquí fora estàvem parlant de que només coneixent com funciona Google pots valorar realment el que t'ofereix Google. Doncs això passa el mateix. Els meus alumnes, aquests que han fet televisió, ara quan veuen qualsevol documental diuen aquí han fet servir tres càmeres. Aquest plano és un plano mig, hi ha l'altre de detall. O moltes coses que tots vostès potser coneixen però que ells no sabien abans de fer televisió. Avui dia tenim una gran facilitat per crear materials digitals. Qualsevol mòbil dels nostres fa productes amb alta qualitat, però no per aprendre comunicació audiovisual. Cal un professor. Això no es pot ser totalment autodidacta, no? I la narrativa audiovisual ha de permetre una certa reflexió. Això, a més, té un èxit i una eficàcia molt gran. Per exemple, aquestes són algunes de les notícies que vàrem publicar quan estàvem a Roses i una cosa semblant a aquesta passa ara a Salt, no? Surten els diaris, els entrevisten periodistes, etc. Si veieu aquesta presentació, podeu punxar cada una d'aquestes imatges i anar a l'article original. Aquests són uns moments de Salt, no? Com veieu, són alumnes de nacionalitats, de característiques ben diferents i us puc assegurar que també de maneres de fer televisió ben diferents, no? A baix, a la dreta, veieu la Maman Sané, la Naissatu, totes dues són de Gàmbia, i la Siham Kourouch, que és del Marroc, són noies que a vegades en diuen explícitament moltes gràcies perquè això que hem fet aquí no hi hauria hagut maneres de fer-ho sense la televisió o sense aquest curs. No? Bé, i per acabar, perquè suposo que el temps ja corre, no? M'estàs mirant...
Tenim la senyora del temps que...
Ah, m'has fet senyals o què?
T'ha anat fent senyals i no l'has vista perquè no l'he presentada, és l'Eulàlia, aquí amb uns lletreros anirà dient els minuts que queden i...
Molt bé, no, només una petita cosa, jo us diria que si voleu més informació sobre aquesta iniciativa que té tota una explicació teòrica que estarà a la comunicació escrita, podeu mirar la web, que la tenim a vimeo.com/espriutv o també a l'Institut, teniu un correu de contacte i a l'Institut. I el que sí que m'agradaria, és un segon només, perquè m'he quedat amb les ganes, és intentar-vos ensenyar, si ho trobo aquí ràpidament, el que us deia de que la gent s'ho passa molt ben fent televisió. Jo crec que si vaig en el local... Ai, és que va com molt lent aquest ordinador, ara mateix. Vale. Doncs si vaig aquí en local, he deixat el vídeo ficat, el podeu veure també a internet, ara des de quin dels dos és, suposem que sigui aquest, perquè m'agradaria que veiéssiu aquests 30 segons, que són els que em queden, si això carrega, el VSL. Pensava que ho veuríem des d'internet, però es veu que... Bé, doncs, com que veig que no carrega, ho miro pel vostre compte. No? Doncs, senzillament, moltes gràcies per la vostra atenció i si voleu qualsevol dubte, pregunta o contacte, jo estic encantat, estaré aquí aquesta tarda tota l'estona que pugui. Moltes gràcies.
La segona comunicació ens la presenta la Gemma Aparicio. La Gemma Aparicio és del Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona. Això sí que és traïció.
Un segon.
Sí, va, vinga, va, Xavi. Sí, sí, Xavi.
Que consti que això no està preparat.
Volem disfrutar amb els teus nens, vinga.
Això és el final de...
Bé, totes les coses bones s'acaben.
I ara som al final del nostre reportatge.
Ens ha encantat estar aquí amb vosaltres.
I també ser aquí avui, al Museu del Cinema.
Això ho fem directe.
Volem saber què en penseu de la nostra televisió, espriutv@gmail.com o al nostre institut a Salt.
Us saludo jo, la Naissatu.
I jo, la Chaima, i tots els nostres companys d'Espriutv.
Fins la propera! Bon dia!
Avui és 23 de maig i som aquí al Museu de Girona. Ai,
al Museu de Cinema. La teva feina.
I això ens ha d'interessar molt.
I molt. Ens ha d'interessar. I això ha de ser interessant. Bé, més aviat sobre com millorar la nostra feina. Ai, la seva feina. Va, l'última.
Oh, si un professor vol ser millor, què ha de fer?
Ostres. Perdoneu, quina pregunta.
Us agradaria venir al cinema?
Va.
Que mono.
Hola. Que mono. I ara, som al final del... Va, us saludo jo, la Naissatu.
I jo, la Chaima. I tots els nostres companys.
Bé, hi ha infinites preses falses. Perdó. Hi ha infinites preses falses. Tenim hores i hores i hores divertidíssimes. I si teniu un moment de temps i doneu un cop d'ull i envieu suggeriments, de veritat que us ho agrairé molt. Moltes gràcies i perdoneu.
Això el Xavi ho ha fet perquè l'aplaudiu dues vegades, ja ho heu vist. Molt bé, la Gemma Aparicio, del Departament que us deia de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona, ens presenta un projecte vinculat a la idea de recuperar, rectifica'm si m'equivoco, de recuperar la memòria històrica però amb un plantejament audiovisual. D'alguna manera podríem dir que la tradició oral la convertim en tradició audiovisual, en aquest sentit. No? Una pregunta abans de començar. Et voldria demanar si haguessis de vendre-m'ho d'una altra manera, què és el que fa diferent aquest projecte a altres de recuperació de memòria històrica?
Bueno, la idea és que en el centre on... A veure, m'has presentat com si estigués a la Universitat de Barcelona i sí que hi estic, però a més també treballo a l'IES Euclides, que és un institut d'educació secundària. Aleshores, aquest centre està en un barri perifèric del poble de Pineda de Mar, que és un barri que està com bastant allunyant del centre, on hi ha tots els serveis, i és un barri com una mica desangelat, no? En el sentit de que sí que ha sigut un barri d'acollida de molta immigració, sobretot dels anys 60, amb immigració andalusa i d'Extremadura, i sobretot en els anys 80 i 90, doncs, equatoriana, gambiana, del Magreb, etc. Llavors, hi ha com molta gent que ha arribat a aquell barri però que no el coneix, que no se'l fa seu, no? I llavors, quan jo vaig anar a treballar en aquest institut, em vaig trobar que era un institut que teníem la sort de que feien un batxillerat artístic, venien alumnes de tot el Maresme en aquest centre, passaven a través del barri aquell, però no el coneixien i no sabien, al contrari, que tenia com mala fama el barri aquell, no? Els alumnes m'ho deien. Llavors vam decidir doncs, fer un treball per fer-nos nostres al barri i per fer permeable una mica el que s'estava fent dintre de l'institut i el que hi havia al voltant nostre. De manera que la gent del barri participés del que s'estaven fent dintre de les aules i a la inversa, no? Que els dintre de les aules fessin partíceps del seu entorn més proper a través del programa aquest de televisió que presento i que a més després sortia a les xarxes de televisió local, que després comentaré. Val? Però la idea era de permeabilitat entre el que s'estava fent a dintre el centre i el de fora. Val. Doncs, bueno, el que ha presentat el Xavier m'ha anat estupendament bé perquè el meu centre és un centre d'unes característiques molt similars al seu, val? Està aquí a Pineda de Mar i està en un barri que es diu Poble Nou i aquest barri, el que també té un projecte molt potent de televisió que està instaurat ja des de fa 4 o 5 anys i aleshores hi ha un... La idea és que és un barri que està bastant desubicat del centre del poble, val? I llavors la gent que viu en aquell barri doncs, està molt més propera al poble de Calella que no pas a Pineda mateix. Aquesta idea de desarrelats, una mica d'aquesta gent que està en un entorn amb pocs serveis i que mica a mica doncs, la necessitat de que el barri s'ha ampliat moltíssim i aquesta necessitat de CAPs, d'escoles, han crescut en cosa de 10 anys. Fins ara no hi havia absolutament res en aquesta zona. Val? Llavors, bueno, el que es tractava doncs, era fer una mica aquest barri, doncs, que hi hagués aquest entorn que acompanyés una mica l'institut, no que fos un institut que s'havia posat allà com un bolet per necessitats, sinó que realment tingués a veure amb el seu entorn més proper i llavors una manera de fer-ho era recuperar a través de la memòria de la gent que vivia aquell barri, de com era aquell barri abans, com havia anat creixent i com havia anat evolucionant en mica en mica. Val? Fins a aparèixer les primeres escoles, el primer institut que tenia 10 anys de vida, val? I altres serveis que havien anat apareixent en mica en mica. I tot això fent-ho a través del llenguatge audiovisual. Com que ja teníem una televisió en el centre molt potent, val? Que és Euclides TV, aquesta televisió... té 24 hores de canal per a streaming, vull dir que hi ha programes que es poden veure contínuament, té un plató de televisió en croma, tenim la sort que fem batxillerat artístic i llavors moltes de les feines que es fan també a través, però la idea d'aquest Euclides TV és que, tot i que els instituts ja sabeu que, així com a primària es treballa molt per projectes i s'intenta que les coses siguin molt transdisciplinars, en els instituts les àrees o les assignatures són com molt compartimentades, no? Costa molt treballar en equip en els instituts, vull dir, cadascú té les seves àrees, els de plàstica no es toquen amb els de música no es toquen, i per l'alumnat una mica la sensació és aquesta, no? De que van a l'institut i que gairebé és com si fessin zapping ells, no? Que nosaltres anem passant classe per classe, ara arriba el d'història, ara arriba el de plàstica i ara a veure què ens explica el que vindrà de música, no? Per tant, aquesta idea de televisió com si nosaltres fóssim aquestes pantalles, val? Una mica també nosaltres la tenim ara com a plataforma de treball. I, per exemple, aquí tenim l'Euclides TV i fixeu-vos que tenim tots aquests programes de televisió. La idea és que des de totes les àrees es pugui treballar l'audiovisual, val? Des d'unes converses en anglès, des d'unes pràctiques de laboratori, fins, no sé, fins curtmetratges, dissenys de moda, disseny d'interiors, book trailers per fer augmentar la lectura... Es fa tot tipus d'activitats, sempre audiovisuals. Val? Llavors, des de totes les àrees s'intenta que es passi una mica per aquest filtre i d'aquesta manera es doni cobertura a través de la televisió i això es projecti. A banda d'això, tenim la sort de que fem amb els alumnes fem estada a l'empresa, I aleshores els alumnes poden fer pràctiques a Maresma Televisió, a Ràdio Pineda, per tant, ja des del centre es promociona molt el treball en el món de la comunicació. A banda d'això, tenim la sort de que tenim un programa de televisió que s'emet a les xarxes de televisions locals, a Maresma Televisió. És un programa que té una mitja hora setmanal, val? Clar, amb ells solucionem doncs, mitja hora de parrilla gratuïta, que no necessiten fer res, els hi fem tots els alumnes i tenim uns treballs estupendos. Per tant, gent del barri, tots aquests treballs, moltes vegades apareixen a les televisions de les cases, no només per internet. Vull dir que pot ser que un dia estiguin venant M1 i es trobin doncs, l'alumne, una àvia, un no sé què, que està sortint per la tele a través d'un programa de televisió fet per als alumnes de l'institut. Vale. Després, la idea que presento aquest projecte de Gent del Barri, pensant en que això de que el funcionament dels instituts és molt compartimentat i que calia potser fer un projecte més transversal i aquest projecte podia ser acostar al barri als nostres alumnes i fer aquest treball més permeable, vaig pensar que podria ser una mica de recerca del que seria la història local més propera del nostre alumnat. Val? Una mica els objectius que es pretenien assolir, doncs, sobretot era obrir el centre a la comunitat, no? No que només fos un trànsit per als carrers, sinó que a més estigués obert, permetre reconstruir aquest passat més immediat del centre, que els alumnes que acabaven d'arribar en aquell barri coneguessin quin recorregut històric havia previst i que era un centre o un barri d'acollida, val? I sobretot que tot allò que aprenien els alumnes realment esdevingués per ells un aprenentatge significatiu, que els hi veiessin un resultat i una... que tot allò anava una mica més enllà de posar una nota a la classe, sinó que realment podien conèixer gent, parlar de la seva història, que els seus familiars o ells mateixos fossin els protagonistes, etc. Val? La idea era fer un treball competencial, val? En el sentit de que moltes àrees ja estiguessin involucrades, el que passa que bueno, en els instituts costa molt involucrar totes les àrees, llavors intentàvem d'anar esgranant i dir que ja que els projectes en comunicació audiovisual moltes vegades, vosaltres dèieu que potser s'ho quedaven els de tecnologia, en el nostre centre, per exemple, ens hem apoderat una mica els de visual i plàstica, no sé si és per casualitat o perquè, bueno, per les arts visuals, suposo. El tema és que, clar, nosaltres necessitàvem una mica de part històrica, necessitàvem els professors d'història que ens fessin una mica de recerca, val? I vam intentar que també des de l'àrea de llengua ens escrivissin els guions de les entrevistes, val? I així poder treballar des de diverses àrees de manera transversal. Val? Hi ha una seqüència didàctica i de fet és un projecte que dura 2 anys, però el vaig començar amb els alumnes de segon d'ESO i el que vam fer va ser primer un recorregut visual dels alumnes, des de que sortien de la porta de casa seva fins que arribaven a la porta de l'institut. De manera que tots aquests trànsits, aquests camins, val, que ells fan cada dia sense adonar-se, no sense donar importància, es tractava de revisar-los de nou i fotografiar amb el mòbil llocs, espais, persones que ells cada dia veien i que formaven part del seu recorregut vital cada dia cap al centre escolar. Val? Per tant, vam fer aquest primer treball de recorregut i vam fer com una mena de mapa, val, dels recorreguts fins al centre, això en el curs de segon d'ESO. Després, a continuació, tercer, a dintre del que eren els continguts ja de l'àrea, val, tocava parlar de narrativa audiovisual, tocava parlar de tipus de plans, de moviments de càmera, de tot aquest llenguatge més audiovisual. Llavors, una manera de treballar això podia ser, doncs, fent un reportatge que fos sobre gent del barri que ens pogués explicar com eren aquells barris. Val? I la idea era fer uns treballs en grups d'alumnes, de manera que es fomentés el treball cooperatiu i s'atengués a tota la diversitat d'alumnat, feien una recerca d'informació de com havia estat el barri, busquessin fotos antigues, intentessin buscar gent que portés anys allà, crear una mica de guió tècnic de què és el que anirien a enregistrar, com ho farien, a qui entrevistarien, quines preguntes els hi farien, anar a fer la filmació, muntar-ho i editar-ho a la classe, i després es va fer com una mena de cinema, bueno, passàvem tots els reportatges i els alumnes anaven veient els resultats. Val? Els reportatges es poden veure, per exemple, aquí a Oblides TV, la pàgina aquesta que us he ensenyat abans, hi ha tota la part de gent del barri, val? Que és tot on hi ha els alumnes aquests de tercer d'ESO, val? Que han anat a preguntar a la gent, val? I per exemple, no sé, aquest mateix, us ensenyo una mica, un minutet perquè ho veieu.
Poble Nou és un barri de Pineda, situat al sud de la població i el primer que va tenir, i ara és el més poblat. Va néixer a principi del segle XX amb gent provinent del sud d'Espanya que venia a treballar a Catalunya. Les primeres cases es van construir al carrer Ponent i les van ocupar, majoritàriament, famílies que treballaven al camp o a les fàbriques tèxtils de Calella. En aquella època, la gent feia festes al barri, més aviat al carrer, on es reunien els veïns per celebrar alguna festa. El carrer Ponent, fins als anys 50, va ser l'únic poblat. La resta eren camps i solars er. Hem pogut parlar amb dues persones que fa molts anys que hi viuen.
Bona tarda, estem amb els meus avis, que són del Poble Nou. Quins són els records que teniu del barri?
I jo no vaig néixer en aquest barri. Vaig néixer a Calella, però vaig venir aquí al Poble Nou, quan me vaig casar, d'això fa 54 anys. Era la gent molt senzilla, estàvem molt units i les cases estaven molt acostumats a donar-se tot el que podien i a fer-se els favors que és necessari, perquè que jo me'n recordi, en aquest carrer hi havia un supermercat petit, una panaderia, un bar i una noia que cosia. I amb això, si no teníem prou, doncs teníem d'anar a Calella perquè no hi havia altres llocs per anar a comprar. Perquè exactament el carrer Ponent arribava des de Marc, a la vora del dia, fins al camí del mig.
Val. Bueno, clar, és qüestió d'anar mirant els reportatges perquè són tres grups de tercer d'ESO, val? Que cada grup eren 4 o 5 alumnes, per tant, igual hi ha com 30 reportatges ben bons. Val? La idea era aquest, doncs, fer com una mica de recorregut pel barri, intentar buscar fotos antigues i fer una mica de cerca què hi havia en els carrers, la primera església, com es va muntar, els voluntaris... I, bueno, mica a mica vam anar reconstruint... A veure on t'estic, ara, aquí? Sí. I la idea era això, anar reconstruint una mica a través de la memòria col·lectiva dels veïns del barri, val? Fomentar aquesta relació entre els estudiants i les altres generacions que havien viscut, d'aquesta manera trencant una mica aquesta idea de, intergeneracional. I em sembla que aquí se m'ha colat una altra presentació. Però bé, bueno, stop, ja paro. Val? La idea una mica era aquesta, doncs.
Moltes gràcies, Gemma. Ara la Mireia, en Cera i l'Eulàlia, em sembla que també pujaràs, ens presenten un projecte vinculat a la idea de que els alumnes escullen els temes que volen tractar, els tracten, els desenvolupen i en treuen després un producte d'això. Per tant, comuniquen i aprenen mentre estan comunicant. Aquest és el concepte. Qui estigui preparat de vosaltres per la pregunta? Escolteu una cosa, vosaltres heu destacat molt en l'hora de fer el resum el resum del projecte, que voleu incidir sobretot en el tema de la diversitat. Jo us preguntaria, independentment de si l'heu escollit per una cosa o per una altra, ja que teniu aquesta experiència, concretament el tema de la diversitat, creieu que és un tema que encaixa més que d'altres en l'àmbit de l'educació? No tenen resposta.
Un moment. En Cera contestarà.
No, això de la diversitat, que s'hi va bé i tal. No, pregunto, no. Vosaltres destacau, deia que us destacava el tema de la diversitat com un dels temes bueno, que us ha donat resultats en el projecte. I el que us preguntava era si creieu que la diversitat com a concepte és un tema realment que encaixa molt dins de l'àmbit del que serien les propostes, les activitats a nivell educatiu.
Improviso una mica. Jo crec que és bastant... El tema de la diversitat ofereix com un plus, perquè estem parlant del grau d'educació social. I llavors aquest plus... Jo penso que la nostra professió, que es parla molt de normalitat, no? A vegades sense voler, però es parla de les famílies normals, les persones normals, les conductes normals... La diversitat, el tema de diversitat, lo posa en qüestió. O no existeix la normalitat, o la normalitat és molt més diversa de lo que sembla. I a l'hora de fer aquest tipus de treballs, penso que és una de les coses que aquest plus ho afegeix als treballs. No sé si t'he contestat o si voleu...
Vale, sí? Jo començaré i
així anem avançant, perquè penso que l'important, jo només vull dir dues coses. De hecho, queríamos hablar en castellano y habíamos preparado la presentación un poco en castellano y me va a costar un poco, pero bueno. Primera idea es cómo surge esta experiencia docente que ponemos entre comillas que es piloto, y quiero resumir en que esto nace porque lo piden los alumnos. ¿Y por qué lo piden los alumnos? Pues porque están descontentos con algunas de las metodologías que utilizábamos en clase o por algunas de las formas en las que los estábamos evaluando. Es decir, al final de uno de los cursos, hace dos años, pasé un cuestionario a los alumnos preguntando si querían plantear una nueva actividad de aprendizaje, docencia y evaluación para el próximo curso, ¿qué plantearían? Entonces, bueno, de entrada, pues había unas cosas que tenían clarísimas que no les gustaban y hicieron algunas propuestas. Estas propuestas yo las recogí, las estudiamos y de entrada pues me asustó bastante lo que proponían, pero al final pues decidí ser un poco valiente y arriesgarme. Y entonces lo hablamos con el otro profesor, con Sera, y que se iniciaba este año la docencia y iniciamos esta experiencia. Entonces, se trataba básicamente de dar más libertad a la hora de escoger la actividad que querían hacer y el contenido de la actividad, y también de hacer también otra cosa que pedían es hacer algo más relacionado con su entorno, con su contexto, con su... lo que ellos llaman intervención, o sea, querían trabajar más de cara a con algún colectivo, con algún grupo, con algún, o sea, hacer un trabajo dirigido a alguien de fuera de la universidad. Esto asustó un poco, pero como tenemos ya un 60% casi de alumnado que viene no de bachillerato, sino de ciclos formativos superiores, es también alumnado que ya tiene una formación anterior y ha hecho unas prácticas, y muchos de ellos, de hecho, están o bien trabajando, o bien haciendo voluntariado, o bien relacionados con algún centro, con algún servicio. Entonces, ¿qué se planteó? Pues, en vez de hacer lecturas y examen, que era una de las actividades que tradicionalmente se venía haciendo, sacamos esta actividad y pusimos otra, que era hacer un proyecto individual libre, en que los alumnos escogían qué querían hacer. Entonces, destacamos tres tipos de proyectos que se plantearon o surgieron. Proyectos que pretenden informar o sensibilizar sobre algún tipo de diversidad. Proyectos que parten de particularidades o diversidades del propio estudiante. Y proyectos donde el estudiante realiza una intervención dirigida a usuarios con algún tipo de diversidad. Ahora veremos algunos ejemplos. Sera nos explicará algunos ejemplos, pero desde el punto de vista también de, o sea, enfocando de nosotros como docentes, qué hemos, qué beneficios hemos visto en este tipo de actividad y también qué miedos, ¿no?, nos ha generado. Y entonces tenemos una estudiante que realizó un proyecto el año pasado y que nos será muy breve de resumen.
Perdón. Es aquí, ¿no? Vale, bueno, seré muy breve. Cuando Eulalia y yo estábamos preparando esta presentación, pensamos en cuatro o cinco como ideas, observaciones de beneficios y dificultades de la práctica que habíamos hecho con los alumnos. Seré breve porque creo que lo que interesa también es que Mireia explique su experiencia. Una cosa interesante de los proyectos es que los alumnos ven un producto final. Cuando me refiero a un producto final es un producto tangible, sea un blog, sea una actividad en una institución donde utilizan alguna INA TIC, etc. Y en el mundo llevan a cabo la experiencia en el mundo profesional. Con lo cual, respecto a trabajos más teóricos y que quedan dentro de la universidad, creo que es un elemento de motivación más. Por ejemplo, explica su trabajo en un blog que después es un blog abierto al mundo profesional, a cualquier persona, de la Lidia Herrera, que trabaja en un servicio de terapia ocupacional. No trabaja, hacía esta experiencia en un servicio de terapia ocupacional. El segundo punto que destacábamos, la palabra, es que me estoy liando porque, como hemos dicho, el castellano y catalán voy a hacer una barrecha. El tema vértigo y responsabilidad. El tema de vértigo, porque a los alumnos no dejan de ser alumnos de primero, del grado de educación social. Y les producía mucho vértigo el tema de hacer ya un trabajo que iban a exponerlo a profesionales de la educación social. Y esto les producía vértigo porque no dejan de ser alumnos, a veces con pocas competencias técnicas y normalmente con poca experiencia, ¿no? Y eso les producía vértigo, pero a la vez la responsabilidad que trabajaban con nosotros, decir, vamos a hacer ese trabajo, nos vamos a introducir en instituciones y en experiencias profesionales. Y eso implica cuidar nuestro lenguaje, tener cuidado con los prejuicios que podemos llevar encima, tener cuidado con lo que exponemos en los blogs o las webs que vamos a realizar, porque las vamos a hacer en abierto. Y creo que era un tema muy interesante planteándolo en alumnos que acaban de empezar el grado. Os muestro, por ejemplo, el trabajo de Vanessa García, que hizo explicaba su experiencia en un centro donde trabaja en la equinoterapia. Claro, el hecho de que ella grabara vídeos y explicara el trabajo de unos profesionales que ya tienen mucha experiencia, significaba una gran responsabilidad para ella, ¿no? Y me acuerdo cuando trabajaba con ella, pues que cada palabra, cada frase que ponía en el blog o que explicaba, era una gran responsabilidad. Otra cosa que destacábamos, la leí yo, la implicación emocional en el trabajo. Una cosa que quizá parezca evidente cuando la explique, y es que cuando los alumnos eligen una temática, cuando están implicados emocionalmente, quiere decir que cuando eligen un tema que les interesa muchísimo o que les ha pasado o les ha pasado a algún familiar, por ejemplo, cuando una alumna eligió el tema del bullying, porque ella lo había sufrido de pequeña, o cuando hizo un trabajo sobre el día a día de una persona en Alzheimer y lo hizo sobre su abuelo, y lo grababa, explicaba el día a día con los familiares. Ese tipo de trabajos, en los que el alumno está muy, muy implicado emocionalmente también, tenían un plus de motivación también. Por ejemplo, este es el blog de Chenia Valle, que trabaja en un proyecto intergeneracional, ¿vale? En el que utilizaron en un centro con mayores la cocina y las TIC también, las dos cosas como un poco pegamento de las relaciones sociales, ¿vale? Y de las relaciones entre dos generaciones, la de los abuelos y la de los educadores y jóvenes que iban allí. Otro punto a destacar es la experiencia y competencia en redes sociales que iban adquiriendo, en el sentido de que nosotros dijimos, todos los trabajos que hagáis los vamos a hacer en abierto, quiero decir que los vais a exponer en redes sociales tipo Twitter, tipo Facebook, y pudieron descubrir también o iban descubriendo cómo se expone uno. Yo por ejemplo, que tengo un blog, cada vez que escribes un post y lo envías al mundo, es un vértigo también para ti, porque esperas al minuto, al segundo uno, que dirán de tu blog, que comentarán, etc. Y para ellos también era un descubrimiento de las redes, de explicar su trabajo y también, de alguna manera, de ver diferente tipo de lenguajes que podía tener Twitter, que podía poner Facebook. ¿Qué haces cuando hay un comentario crítico a tu trabajo? Si hay que responder, si no, etc. Y al principio habíamos hablado de dudas de los alumnos, pero al final también quedaron en miedos o dudas del profesorado cuando proponemos un trabajo de este tipo, porque en el fondo, os lo vuelvo a... ¿Me estoy enrollando mucho? Sí. En el fondo son trabajos, os lo vuelvo a decir, de alumnos de primero y alumnas de primero, en el que están haciendo un trabajo al lado de profesionales. Y nosotros siempre pensamos, todavía no hay una competencia técnica, todavía no hay una competencia experiencial o de experiencia, y bueno, esa responsabilidad de nosotros al lanzarlos al mundo profesional, ¿no? Pero a la vez, ese reto para nosotros y para ellos, sobre todo, de trabajar en el mundo, o sea, al lado de profesionales. Y al final, bueno, como final de estos puntos, pensábamos este tipo de proyectos como responsabilidad social de la universidad, ¿no? Trabajamos para hacer buenos profesionales, pero también para conseguir buenas personas y buenos ciudadanos. Y este tipo de trabajo les hace reflexionar sobre la diversidad y les da competencias también a la hora de que sus mensajes, la transmisión de sus ideas, sea fundamentada, sea rigurosa, etcétera, etcétera. Y dejo paso a la Mireia.
Vale, em sentiu? En català, perquè m'ho he preparat en català i no m'han avisat. Bueno, jo, el meu projecte, tal com han dit, ens van proposar un projecte a principi de curs i van dir, feu un blog o una web del que us interessi o que sigui referent a tot allò de l'educació social. I jo, en principi, no sabia què fer, però com que m'agrada molt la muntanya, anar a muntanya, vaig pensar, però tots aquests llocs que vaig, hi pot accedir tothom? La gent amb cadira de rodes, els cecs, tota aquesta gent també hi pot accedir. I vaig buscar informació i vaig descobrir les cadires Joalet, que estan a mà dreta. I vaig veure, a partir de reportatges i que han fet un llibre i tot, que amb aquestes cadires poden accedir a totes les muntanyes, o sigui, poden anar a totes les rutes que jo normalment faig, també hi poden anar si van amb cadira de rodes o si són gent gran. També, bueno, hi ha senders, bueno, senders són els camins que hi ha, amb cadires normals, i els cecs es veuen aquí que porten un pal i també accedeixen. I em va semblar molt interessant i vaig parlar amb l'Eulàlia i vaig dir, pues, crec que ho puc fer sobre això. El meu blog, bueno, vaig posar tot el que anava trobant, la xarxa, o sigui que hi ha diferents llocs on pots tenir accés a aquestes cadires de manera, bueno, ho lloguen, i després vaig fer un wiki, bueno, a partir del Google Earth, que no sé si ho sabeu, és per fer rutes, es pot penjar en el Wikiloc, i vaig fer com un Wikiloc amb totes les rutes accessibles. Vaig fer-ho amb cadira Joalet, per secs i llocs que es pot anar fins allà en el cotxe, per tal que si una persona li agrada la muntanya o li agrada anar als llocs a visitar, que tingui accés. I vaig començar totes les rutes que havia fet, a veure si eren accessibles o no, i ho vaig penjar aquí. I bueno, jo ho vaig penjar i em vaig pensar, bueno, pues ja està penjat aquí. Però l'altre dia em van trucar, bueno, em van enviar un WhatsApp i em van dir que si volia participar en una empresa, i vaig dir, però d'on te sortiu, perquè eren de Barcelona, i em van dir que havien vist el meu blog, que els havia interessat molt, i que és una empresa que tot just comença ara i que també estan fent rutes accessibles que hi pugui anar tothom, tant amb cadira de rodes com persones normals. I bueno, és aquesta, i bueno, i m'han dit que proposi, que diuen que si, bueno, fan trip all, doncs que si dius una ruta que vols anar i d'on ets, doncs tens una ruta de les que organitzen gratis. I fan així per tal que si tu vols anar en un lloc, doncs ells posen totes les com capacitats, fan tota l'organització per poder anar a aquell lloc de manera accessible per tothom. Organitzen una ruta, però hi pot anar tothom, i si ve un amb cadira de rodes no ha de tenir problemes, si ve un cec tampoc. I fan això i em va semblar interessant i em van dir si volia col·laborar, i jo, doncs sí, crec que és una bona eina, que gràcies a la universitat, doncs mira, puc participar en aquest projecte.
Va, doncs gràcies a la Mireia per haver col·laborat en la participació.
Ara intervindran la Mariona i en Jonas, i després vosaltres, Mònica i Anna. Si voleu anar posant-vos així, anem preparant. El projecte de la proposta que fan la Mariona i en Jonas és una comunicació molt interessant perquè planteja una reflexió de fons. Planteja la idea de que la tecnologia ens ajuda, és un mitjà tècnic que ens facilita molt les comunicacions a distància, sense cap mena de dubte, i això significa que ens ajuda també, per exemple, el que serien els treballs col·laboratius o els projectes educatius complexos. Però aquesta mateixa tecnologia que ens apropa és compatible amb les nostres diferents cultures? Les cultures ens allunyen en aquest cas? I aquesta, d'alguna manera, podria ser un plantejament inicial. A mi m'agradaria que féssiu una miqueta d'espoiler, en tot cas li preguntarem al Jonas, però primer us ho dic la pregunta en català, en tot cas, que seria a quines conclusions heu arribat? És a dir, estem preparats per treballar online i utilitzar les tecnologies per treballar? Hi ha països que estan més avançats que uns altres en aquest aspecte? Jonas, I have a question for you.
Yes.
Okay. I'd like you to be a spoiler of your work.
One more time.
Spoiler of your work, and I want one answer of your conclusions about your work. I'd like to know if you think that we are prepared for working online at this moment, and if you think that there are countries or cultures that are better prepared than others on this kind of working.
Yes, first of all, I think it's a... It's a complex question, as this project here is pretty complex. But yes, I think some countries in the world are more prepared than others. It's very different how much universities and education systems around the world invest in hardware. Some invest more than others, but what we also need to be aware about here is not only about hardware, it's also about investing in the software, investing in developing skills for using ICT tools to develop online. So maybe some countries in the world have a lot of online tools, but if you don't have the skills, it's pretty much the same.
Okay, thank you so much. La Mariona, bueno, si vols traduir una miqueta, de fet la dinàmica serà aquesta, en Jonas ens farà la presentació. Is your first conference? Is it? Okay,
yes,
fine.
Yes, it is.
S'estrena, felicitem-lo. I la Mariona us anirà traduint el que en Jonas us vagi dient o us van a fer un resum d'això. Gràcies.
Bueno, muchas gracias a todos. No sé, hago un resumen en castellano, en català, no sé com... castellano, sí.
Està obert? Ara sí, no? Jo també quisiera contestar un poco la pregunta. Ara és lo que nos pedías, un pequeño spoiler. Una de las conclusiones que hemos sacado de esta presentación, de nuestra contribución, que se enmarca en un proyecto europeo, en un Erasmus Plus, que se llama Teacher 2020, en el que colaboramos nueve partners, nueve socios de seis países diferentes, es que con los que hemos tratado de discutir, de ahondar en los temas que tenemos en común, en este caso la educación emprendedora, es que bueno, las aplicaciones, las nuevas tecnologías, los medios están ahí para ayudarnos, pero a veces les pedimos milagros casi, ¿no? Hemos estado mucho tiempo buscando la mejor tecnología para discutir mejor y realmente pues nos hemos dado cuenta pues que pasa lo mismo que con una discusión cara a cara, que realmente hay que poner mucho de nuestra parte, hay que preparar así como el clima, hay que conocerse, hay que perseverar, todos estos factores que son necesarios en una discusión cara a cara, pues también son necesarias de otro modo con las discusiones a larga distancia. Y también aceptar que son dos tipos de discusiones distintas, las cara a cara y las discusiones a larga distancia, así con culturas diferentes. Voy a ceder la palabra a Jonas Norgaard, que es uno de los socios de este proyecto, pero que al mismo tiempo, como estudiante de un máster de la Universidad de Aalborg de Dinamarca, está haciendo una estancia aquí en nuestra universidad, la Universidad de Girona, que nos ha permitido ahondar esta vez sí cara a cara en el proyecto y reflexionar conjuntamente sobre este proceso en los temas en que estamos tratando, la educación emprendedora, pero también cómo los estamos tratando. Le cedo pues la palabra, va a hacer la presentación en inglés y si hay alguna pregunta al final os la contestamos. No os preocupéis que es inglés-danés, con lo cual seguro que lo entendemos todos.
Okay, so I didn't understand that much of what she said. So I'm just going to say I'm very honored to be here and present the paper me and Mariona we have been studying. My name is Jonas and I'm a student in ICT learning and transformation education transformation at Aalborg University in Denmark. And I'm taking my internship here in this Teacher 2020 project. In Teacher 2020, I'm actually the representative of Teacher 2020 from Denmark also, so I have a lot of different hats in this. Our contribution to this conference is reflecting about the use of media in our project, and what is our project about? Well, Teacher 2020, very shortly, is about entrepreneurial education. These are like some of the most discussed terms in the 21st century, I think, entrepreneurial education. We are an entrepreneurial project in ourselves. We are trying out different things in order to figure out what works, what does not work. And it's very important when you talk about entrepreneurial education that the EU Commission actually stated that a teacher cannot teach entrepreneurship without themselves being entrepreneurial. So this is our approach to this. So if we want to make entrepreneurial education, we have to experiment something by ourselves. And we have to be entrepreneurial for ourselves in order to teach others how to be entrepreneurial. And we are trying to address a more broader definition of entrepreneurship. It's not about developing business. It's about developing a broad set of skills, which is making you more ready to take risks, which improves your creativity. Which also makes you experiment and feeling you committed and feel you great about experimenting, and also in our time here, developing collaborative skills, especially through the use of ICT tools. We have tried through my internship here. We have tried many different medias. We have got two project meetings: one here in Girona and one in Oradea in Romania. So two physical meetings. So we have three in all during 2 years. So of course you can't make a big EU project like this only by physical meetings. You have to collaborate between the meetings, and it's a very complex affair. We tried after our first meeting to use Trello, which is a project management board, to like hang up files and hang up posts, and we realized very fast that it didn't work as we thought it would be. People found it confusing. There was a lot of places to go. And we also, another thing we tried was we wanted to try to find an entrepreneurial definition for ourselves we all agreed about. And that's a complex affair in itself too. So we tried a combination between like Google Docs and Facebook. And I was facilitating this process personally. And I also realized very fast that so people didn't attend the discussion as I thought they would be. We have made like 4 different questions in Google Docs, and while it was only 4 or 5 of the partners, we saw who were actually really engagedly contributing to it. So so we started to think, well, how can this be? So in order to make collaboration doesn't happen by itself. We have to facilitate it. Well, Medias makes it able. Media makes it able that we can document it. We can see. We can go back in the time and see what did we write. And also it makes it more multimodal. It's not only text, but it's only also pictures and stuff. So compared to face-to-face discussion, it gives opportunities. This bottom here, some sounds, yes. So we tried a tool called Kona in order to try to enhance the discussion in it, and it's very new. People still haven't attended the tool. People still haven't attended the tool yet, but we wanted to engage the participation, so everyone could go and ask a question, and everyone also could write with each other, like personally. And it's very important that it's motivating. It's a tool like this is motivating, that there's something to go there for, because if there's nothing, people simply don't attend. So I have to make it fast now. And our conclusions of all this, there are certain things you really have to be aware of when you're using Medias. You have to be aware of that people have different cultures, and people also have different skills. And cultures, people have different habits. So if you are used to sitting only face to face, going on an online platform, it's very hard to start up with. Especially one thing I really want to address here is the trust, because there's a researcher called Vivian Robinson. She actually says that people don't want to collaborate with people they don't trust, and that's a very important term in this context here. Because if I don't trust people, if I don't feel me comfortable with the Medias, well, then I probably won't use it. So how do we develop trust? We can make like social events. We can meet through Skype. We are also thinking about like making one event every month, so we can like develop this trust. You can also try to game with each other, gaming with each other and stuff. There are many ways to do it. So this is because what I just want to say here, the last is all the content we develop, it's going to be developed through this. So we have to build up a whole new culture here in order to establish cultural value for Medias. So thank you.